Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Avui estic de sort. No és gens habitual. Tinc un pressentiment. Este any és teu i meu. Així que bon Nadal. Amor, t'estime, tot anirà millor. Està a les nostres mans.
Bon Nadal, responsable, i compta amb la síndrome del nen i la nena hiperregalats. Que el consumisme no trenqui la màgia. I si els Reis Mags, o els Mags d'Orient, si sou republicans, ens estan escoltant, segur que sí, els volem donar pautes perquè no confonguin el joc amb la joguina. Sovint obliden que el joc més estimulant es troba a la fantasia i la imaginació i s'acaben gastant de mitjana 268 euros. El 70% de les joguines es venen per Nadal. Quines són les conseqüències d'aquest accés? Com es poden regalar i triar amb sentit comú? Quines joguines hem d'afavorir i quines hauríem de descartar? Per exemple, les sexistes. Què podem fer amb les que ja no farem servir o que estan espatllades? Què és i què fa l'Hospital de Joguines? Per respondre a aquestes preguntes som a la Ludoteca Guitart, al barri de les Corts de Barcelona, si en direu de fons al Xivarri, amb les que més en saben, de més màgia i menys consum. Imma Marín, creadora de Marimba i autora del llibre Jugamos, bon dia.
Bon dia.
Verónica Antón, psicòloga, es dedica a l'acompanyament de nens i famílies, a la formació de mestres i a l'assessorament en innovació pedagògica, bon dia.
Bon dia.
Jennifer Coronado, sòcia de l'Espai Ambiental Cooperativa, promotora del projecte Joguines Vives en col·laboració amb l'Hospital de Joguines, bon dia.
Bon dia.
I Mireia Riera, d'Artijoc, botiga de jocs i joguines, serveis educatius, culturals i de lleure, bon dia.
Bon dia.
Què és el nen hiperregalat? Què és la nena hiperregalada?
Jo diria que és aquella criatura que ja no disfruta, ja no gaudeix de les joguines o dels regals que li arriben, no? Quan hi ha un excés tal que el que crea és histèria i nerviosisme en comptes de gaudi i de tranquil·litat, no? Un nen que té un excés, no? Està empatxat, no? Té un mal de panxa.
Diríeu que en general els nostres fills i filles reben massa joguines?
Sí, diria que darrere d'un nen o una nena hiperregalat hi ha un familiar hiperregalador que entra, en el meu cas, que tenim botigues, entren dient, és que ja ho té tot, doncs no li compris res, no gastis aquests diners i dic que més hores està amb aquesta criatura, que segur que serà molt millor.
Sí, potser el nen hiperregalat, la nena hiperregalada, podem dir que gaudeix més d'estripar el paper de regal, sí, d'obrir la joguina, que no pas del joc en si.
I l'ànsia de tenir, més que de disfrutar d'allò.
Aleshores, quins valors estem transmetent quan entrem en una botiga de joguines i diem, és que ja ho tenen tot, quins valors estem transmetent als nostres fills si ja tenen tot el que demanen i fins i tot una mica més?
Suposo que estem dins el mal d'aquest capitalisme devorador que en comptes de valorar l'objecte en si els moments passats valora més la quantitat o el més gran millor, perquè t'arriba de trobada, és que vull ha de fer un tamany concret la joguina, no el que hi ha dins o el que suposa allò, sinó...
Ai,
és que és massa petit.
No, el burro grande, ande sí. O no ande.
Exacte.
Que deia la meva àvia, jo encara...
Encara passa. Sí, a la botiga ve gent i et diu, tu li ofereixes una joguina que creus que per el que t'està explicant seria el millor per aquella criatura, ai, és que és molt petit.
De fet, hi ha masses botigues que el que et pregunten és si és nen o nena, quan et vols gastar, i poca cosa més.
En lloc de preguntar-te, no? Què li agrada, amb què
com és, amb qui jugarà, on te jugarà...
Com ens podem defensar i defensar els nostres fills d'aquesta perillosa realitat consumista del Nadal, que la màgia del Nadal no sigui només vehiculada per la materialitat dels regals?
Bueno, yo creo que tiene que ver con crear un ambiente familiar en donde la magia sea la protagonista, ¿no? Más que el regalo en sí, todo lo que envuelve, ¿no? Todo lo que envuelve la llegada de estos seres mágicos, vamos a nombrarlo, y que creo que tiene que ver con ese espíritu, con ese ambiente que se puede generar más en familia, no, no tanto la cantidad de objetos que convocamos para esos días. ¿No?
Penso que també podem, a l'hora de pensar en regalar i per regalar, també podem oferir experiències que no siguin materials. Què vol dir?
Temps.
Moltes vegades els nens i les nenes demanen temps, no? Per exemple, anar al cinema, anar al teatre, fer activitats lúdiques, excursions, o inclús es pot fer un escape room, que ara està més de moda. Són coses que potser els nens i les nenes et demanen i que no pensem, perquè estem en aquesta societat que potser està més valorat comprar coses que no gaudir-les.
D'entrada, per preparar-nos pel Nadal, el primer que podem fer és destriar el que ens ha quedat petit, les coses amb què ja no juguem o bé s'han trencat, acomiadar-nos de les que no ens fan servir.
Una és acomiadar-nos de les que no ens fan servir i l'altra és les que continuem fent servir i estimant, posar-les, preparar-les per l'arribada del Pare Noel o dels Mags d'Orient, no? Perquè quan un rep convidats a casa, li agrada, no?, que trobi la casa i sobretot si és aquell convidat que ja t'ha portat altres anys joguines i regals, no? Per tant...
I si t'ha portat aquella mateixa, que vegi que la cuides bé.
Que les nines estiguin empolainades, netes, ben pentinades, que els cotxes hagin passat pel túnel de neteja i estiguin dilueixin bé, que tot estigui... I en aquest posar en ordre la casa, no?, el quarto de jugar o el que tinguis, no?, en allà descobriràs que hi ha joguines que potser fa un any que ja no hi jugues, no? I que potser poden tenir altres vides, i aquí la Jennifer en sap molt d'altres vides de les
joguines. Sí, moltes vegades diem que els Reis Mags o els Savis d'Orient que són especialistes també en portant coses de segona mà. Uh-huh. És molt important donar valor a les objectes de segona mà, perquè, clar, no podem produir productes infinits a la Terra amb els recursos que tenim, i hem de ser conscients de que hem de continuar donant valor a les coses de segona mà.
A més, hi ha famílies que es troben precisament en l'altre extrem i que aquests dies no poden demanar tants regals pels seus fills. Això genera molta frustració.
Hi ha xarxes, Jo ara, per exemple, estic en diverses xarxes, no perquè les utilitzi, però per conèixer-les, del que li diuen els marcapillos, que a mi és una cosa que m'ha al·lucinat, no? Com gent s'organitza a través d'un WhatsApp amb una població, amb un barri, i senzillament en aquest WhatsApp posen allà allò que ja no utilitzen i altra gent, el primer que ho veu, s'ho pilla sense intercanvi econòmic.
Mercapillos. Sí,
mercapillos. Hi ha mercapillos en molts barris i en moltes poblacions de Catalunya.
Y luego recuperar los juguetes caseros, los materiales hechos por nosotros, ¿no? Las muñecas hechas por las abuelas, los abuelos, las madres, los padres, ¿no? Yo creo que eso es de gran valor también, ¿no?
Las ollas de verdad, ¿no? Las sartenes para jugar de verdad, ¿no? A lo mejor también podemos jugar haciendo ruido con una olla, ¿no?
Y els detalls, ¿no? Perquè jo penso, un nen, una nena que demani, jo que sé, els mitjons o unes sabates per la seva nina perquè va descalça, està exposant un nivell de sensibilitat. I aquell pare o aquella mare, no?, que decideix, doncs, que això, demanar-li que la carta als Reis aparegui, doncs, aquell mitjó, aquella sabata o aquell anorac per quan vingui el fred, per aquella nina...
No una nina nova amb anorac, sinó un anorac
per la teva nina. Vol dir que aquella nina o aquell nino te'ls estimes, perquè estàs pensant que passarà fred aquell Nadal, no?, i que tu vols un anorac per aquella joguina, no?
Sovint pensem en joguines pedagògiques perquè el nen aprengui els números, les lletres, un idioma... Imma Marín, tu ets rotunda. Maleït el que va posar l'etiqueta d'educatiu al joc i les joguines. És que per a molts adults, si no té l'etiqueta d'útil, sembla que aquella joguina no ha de tenir gran valor, quan precisament el valor del joc és la seva inutilitat aparent.
Exacte, això, sí, és veritat. O sigui, jo crec que, suposo que amb una bona intenció, i és que les joguines entressin a l'escola, se'ls va posar l'etiqueta educativa, no? És veritat, vivim en una societat que tot ha de ser útil, tot ha de tenir un valor per a algú. Els objectes que tenim i fins i tot les persones, no? Allò que no és útil s'arracona, diguem-ne, no? I tenim la casa plena de coses útils arraconades, perquè tanta cosa útil tampoc és veritat que ens faci falta, diguem-ne, i moltes vegades l'inaparentment inútil com és el joc, simplement pel plaer de fruir-lo, de gaudir-lo, això se'ns escapa, no? Llavors, la joguina en si mateixa és un objecte educatiu, o sigui, és un objecte de vida, és un objecte necessari per estimular el joc, diguem-ne. Qualsevol joguina que no estimuli el joc no és una bona joguina, i qualsevol objecte que ens ajudi a enriquir, a estimular i allargar aquest joc és una joguina educativa.
En general, quines pautes pràctiques podeu donar, quines pautes haurien de seguir els Reis o els Mags d'Orient a l'hora de triar jocs i joguines per a les criatures? Mireia, quan entren els Reis a la teva botiga, què t'agradaria que et preguntessin en comptes de ja ho té tot?
Jo crec que el més important és haver passat hores i hores i hores amb les criatures, amb a qui regales.
Perquè llavors ho saps.
Que coneixes bé aquella personeta i saps quins interessos té, què li agraden, què el farà disfrutar... I anar cap aquí.
Conèixer el nen, conèixer la nena.
gastar menys i passar més hores amb les criatures.
I poder salir de esa gratificación inmediata, ¿no? Porque yo creo que en la persona que regala a veces está esta sensación de quiero que ese niño o esa niña tenga un subidón muy grande, ¿no? De alegría. Y a veces hay juguetes que son como de largo recorrido, yo le llamo, ¿no? Como juguetes que cuando tú se los regalas a un niño o una niña te queda mirando así como que me estás regalando, pero a la larga sabemos que son juguetes que van a dar mucho juego, justamente porque se van a poder transformar, van a poder permitirle imaginar muchas cosas.
El diferir el deseo, que diu la Verònica, és un problema amb els nens, però jo crec que és un gran problema també amb els adults, no? O sigui, quan apareix aquella joguina, no? I sembla que hi hagi l'obligació que aquella criatura estigui content perquè apareix aquella joguina. Bueno, doncs a lo millor no, o sigui, pot no agradar-li, pot... per què no? O sigui, també ha de poder crear aquest espai familiar de suficient llibertat, no? Perquè el gaudi sigui
pel gat, no? De fet, forma part del procés d'aprenentatge i d'educació, aprendre que hi ha joguines, com deia la Verònica, de llarg recorregut, no? Uh-huh. Feu-me una llista negra, va, quines joguines hauríem d'evitar... d'entrada joguines d'un sol ús, entenc, o que converteixin el nen en un subjecte passiu, que no alimentin la seva imaginació, la seva creativitat, i evidentment les que no siguin segures.
Les bèl·liques, per exemple, no?
Les sexistes, evidentment.
Les de plàstic.
Jo crec que el que s'hauria d'evitar molt és evitar els anuncis que hi ha a la televisió aquests dies. Sí. Són molt perjudicials per la ment.
Ni mirar-los.
Tancar la tele, canviar el canal, o posar només el Filmin, o posar només el que sigui de posar pel·lícules, però que no hi hagin... Perquè són realment com una mena de droga que els hi entra i tu estàs descontrolant coses que saps que aquella criatura... Bueno, li fa mal al cervell realment.
De seguida la Neus Parrot de Piensa Sexy, una publicitària, ens explicarà aquests efectes nocius de la publicitat i també quins anuncis són bons. Descartem, doncs, les joguines de plàstic, dèieu, les joguines sexistes, les bèl·liques...
Sí, amb les sexistes jo sempre poso un ídol perquè a vegades hi ha molta confusió. No? Hi ha gent que es pensa que una nina és sexista. No, o sigui, no és sexista una nina, no? El que és sexista és donar-li la nina a una nena i prohibir-li a un nen. O sigui, hi ha moltes joguines que realment en si mateixes estan posant un món imaginari determinat, no? Però hi ha d'altres que simplement és el mal ús de prohibició i de donar i prohibir, diguem-ne, que fem els propis adults, no? Sobretot aquí és molt important és la llibertat de la criatura per escollir si vol una nina carregada de vestits roses i amb purpurina o vol una nina que va vagi vestida de color blau i que jugui a pilota.
Però també hi ha moltes joguines que, o nines que estan hipersexualitzades.
Exacte,
també.
Sí.
Amb llavis supergrans, sí. Maquillatge, això sí que és sexista.
Exacte.
Dèieu plàstic, no? Quan comprem una joguina segurament no pensem que aquell objecte acabarà algun dia potser sent un residu. L'Espai Ambiental Cooperativa promou el projecte Joguines Vives. Què és aquest projecte, Jennifer, de Joguines Vives? I quin és aquest concepte? Què vol dir Joguines Vives?
Joguines Vives va néixer arrel de la campanya que tenim nosaltres, que es diu La vida dels jocs i les joguines, que té per objectiu sensibilitzar en la prevenció de residus i el consum responsable de joguines. Quan una persona té una joguina, l'ha de portar a la deixalleria o al punt verd. Això és molt important. Llavors, aquí es fa una selecció. D'aquesta selecció, hi ha algunes que estan trencades. D'aquestes trencades, vam decidir que volíem reparar les de fusta, perquè no estàvem d'acord amb les joguines de plàstic i vam decidir reparar de fusta a través de l'Hospital de les Joguines, que és un taller que està a Gràcia.
El carrer Virtut 14, l'Hospital de les Joguines. Reparen, restauren, donen una segona vida, és a dir, fan que les joguines siguin vives, no? Va per aquí.
Efectivament. I és una manera, és una altra acció per sensibilitzar, que és aquesta joguina viva, doncs bueno, ha reviscut, s'ha anava la incineradora del Besòs i llavors ara s'estarà en unes altres mans.
I en definitiva transmetre doncs, això, la idea, l'aprenentatge que moltes joguines es poden reparar, el valor de reparar no només les joguines, les coses en general, una resposta de proximitat a un repte socioambiental de la nostra societat. No arreglen, però, les joguines de plàstic, ni les electròniques, ni tampoc no atenen en aquest hospital de joguines les joguines bèl·liques. Potser una altra alternativa poc coneguda és el lloguer de joguines, és a dir, una opció que ens permet canviar de joc sense acumular ni anar generant, acumulant nous residus.
I les pròpies ludoteques, moltes ludoteques de la ciutat de Barcelona, però també a d'altres ciutats del país tenim ludoteques o espais on pots anar a jugar amb aquelles joguines i fins i tot hi ha algunes que presten joguines perquè te les emportis a casa, no? És un altre recurs, tant per veure si una joguina t'agrada prou i després demanar-li als mags, o simplement perquè m'agrada, però tampoc per jugar de tant en tant, i per tant aquesta ja hi jugo, com quan vas a una biblioteca, tampoc et compres tots els llibres, alguns que t'agraden molt, te'ls has llegit i te'ls compres perquè els vols tenir sobre allà, i d'altres simplement els llegeixes i els tornes, no? Però les joguines el mateix.
Sí, Artijoc durant un temps vam tenir aquest servei de lloguer de joguines, realment funcionava molt bé i era molt interessant perquè passava això, que ens llogaven un joc, no, eren jocs de taula en aquest cas, ens jugaven un joc i llavors sí que sovint era allò, anem de càmping i un joc que per poder jugar al rulot no sé què, coses així, però sí que passava sovint que, ostres, ens agrada tant la que vam comprant, i sabies que allò era segur que era un joc que es quedaria allà, que seria per la família, i tant de bo no vam poder seguir per un tema de que vam canviar de local i no teníem prou espai, però clar, si per l'administració això ho fomentés més, seria un gran què.
Abans citaves les pantalles electrodomèstiques que es poden reparar. A quin paper hem de donar les pantalles, els videojocs, en aquesta llista, en aquesta carta als Reis Mags d'Orient?
Yo creo que hay que ir con cuidado, porque creo que todo lo que es pantallas es un estímulo muy fuerte a nivel psicológico, emocional. Entonces, claro, cuando tú le das a un niño para jugar una pantalla, tiene un estímulo tan fuerte a nivel de su sistema, ¿no? De su sistema neurológico incluso, que luego puede que no valore otro tipo de materiales, como pueden ser un juguete de madera, un juguete de tela, porque, claro, le estás dando un estímulo muy, muy potente. Entonces creo que hay que ir como con cuidado en cuanto a dosificar o retrasar lo más posible la entrada de estos juegos.
¿Agradaría el mes posible? ¿Qué vol dir, Sean Ange?
Yo diría como a partir de los 6-7 años, que es cuando los niños están más construidos a nivel internamente, ¿no? A nivel psicológico también.
Però que no sigui un joc individual. Ja, si a casa ja acaben entrant jocs aquests, que sigui un moment també compartit, de dir, bueno, aneu a posar...
Videojocs en família.
Sí. Com a mínim.
Ara n'hi ha altres. Jo estic amb els 6 que diu la Verònica, diria que fins als 3 prohibit les pantalles. És el moment, dels 0 als 3 anys, és en el moment en què els nens veuen, en comparació al 0 que estan dient des dels pediatres, els psicòlegs, està dient, és el moment on hi ha més distància amb la realitat. O sigui, els nens fins als 3 anys veuen, entre un últim estudi de l'Institut Tecnològic de la Joguina parla d'entre una hora i una hora i mitja que veuen diàriament els nens entre 0 i els 3 anys, és una bestiesa enorme. Llavors, estic d'acord, fins als 6 anys, fins als 3, o sigui, no haurien de saber el que és un mòbil, només que sabés per trucar i res més. Mòbils fora a casa, mòbils fora de la taula, arribes a casa i deixes el mòbil amb una tauleta i quan soni ja l'agafaràs.
I a banda de regalar objectes materials, en parlàvem en començar, també podem regalar temps als nostres fills per jugar amb ells. Com es fa això?
Pots regalar un val per anar junts un dia a la muntanya a buscar bolets o vals per estones compartides. I això és, bueno, jo crec que van valorant-ho i van veient que és molt millor. Els nens demanen estona amb els pares i mares.
I fins i tot vals per no fer res. O sigui, jugar de manera desestructurada, simplement estant-hi present, o sigui, no cal ni que facis res, no cal ni que et posis a jugar,
no
cal, o sigui, simplement quedar-te, val per quedar-nos un dissabte tot el dia en pijama a casa jugant i fent el dinar nosaltres i dinar de peus sentats a terra al menjador. Això també val, no? O sigui, tampoc sempre és val per anar a fer alguna cosa útil, no? Anar a un museu, també val per estar a casa o estar al parc jugant, passant-ho bé.
Que el pare o la mare serveixin de taula perquè tu t'hi tiris a sobre i facis el que vulguis. Sí, sí.
Potser tenim una tendència sovint a dedicar aquest temps compartit amb els nens i nenes amb consumisme, no? Anar al centre comercial, anar de compres...
Ens falta una certa costum o entrenament o seguretat als adults per simplement ser-hi, aprendre a ser-hi. No? Ens sembla que si no fem alguna cosa i ens organitzen aquest alguna cosa, ens sembla que no sabrem què fer amb les criatures. I a lo millor...
Ens falta entrenament. Com podem potenciar aquesta actitud lúdica...
Això és com caminar, això és entrenant, o sigui, caminar s'aprende andant, pues això igual, no? És buscant petites coses que et puguin, que et puguin agradar. T'agrada la cuina? Doncs pues escolta, un val per fer croquetes aquell dia amb el pare perquè és el que li ha de fer, o bé la pizza, o per fer el que sigui i tal. Busca coses que tu també com a adult t'agradin i compartir-les, no? Perquè si t'ho poses molt difícil, no ho fas.
Verònica, quina és la funció psicològica del joc infantil? ¿Por qué es importante?
Bueno, es vital, ¿no? Porque en el juego los niños y las niñas lo que están haciendo es, por una parte, conociéndose a sí mismos, inventando, imaginando, y por otra parte, entendiendo qué pasa en el mundo y qué pasa en los otros. Entonces, es una fuente, bueno, esto es más psicológico, pero es una fuente como de elaboración de ese mundo interno y de la comprensión del mundo externo. Por eso es que los psicólogos... ponemos tanta atención y tanta alerta en el poco tiempo de juego que tienen ahora los niños y las niñas, porque esto puede llegar a generar mucha patología, porque el tiempo de juego es salud, el tiempo de juego libre, el tiempo de juego creativo, expresivo, es el lenguaje que tiene el niño y la niña para poder explicar lo que le pasa y para poder entender lo que pasa fuera en el mundo.
¿Qué se activa en l'infant quan juga? ¿Qué diu la neurología?
Lo que se activa es todo el sistema de representaciones, todo el sistema simbólico, todo el como si, lo que llamamos el como si. La posibilidad de coger un palo de madera y jugar a que es un caballito, lo que hace es que el niño recorra una distancia interna entre ese objeto, que es una madera simplemente, y el caballo. Entonces es todo un movimiento que hace psicológico interno, muy, muy complejo y profundo, para poder llegar a construir esto, que es la base de la inteligencia, la base del lenguaje, la base de toda la actividad simbólica que después vamos a necesitar para la vida, ¿no? Y por eso es tan importante que los materiales que les damos a los niños, los juguetes o materiales, no siempre sean de un único uso, de una literalidad. Es decir, si yo le doy un palo de madera, ese palo de madera puede ser un caballo, puede ser un dragón, puede ser una espada, puede ser muchas cosas. Si yo le doy un caballito, eso prácticamente solo va a ser utilizado como un caballito. Y esto es súper importante también.
Ha sortit publicat ara fa poc, farà un any aproximadament, un estudi de la Associació de Pediatria Americana relacionant en aquests moments ja malalties greus com la depressió infantil o l'estrès infantil amb manques de joc lliure a l'aire lliure. El qual ja no és només que surtin més creatius o no, o surtin més espavilats o no, o amb més imaginació o no, sinó temes importants de salut.
Potser hauríem d'aprendre, Imma, d'altres països. Tu n'has visitat alguns, per exemple, la Índia, no? Què juguen els nens de l'Índia? Menys joguines, més creativitat.
Aquí hi ha una barreja de coses, no? Parlaves dels diners, no? No som el país que gastem més en joguines. A Alemanya gasten molt més que nosaltres. Nosaltres estem més amb loteria de Nadal per família que amb joguines. Que
també hauríem de reflexionar.
També hauríem de reflexionar. Per exemple, ens fiquem les joguines i hi ha altres coses que també podríem reflexionar els adults. No? El que sí que fem aquí és que ho gastem tot en 15 dies. Llavors és aquest hiperregalat, aquestes mateixes joguines repartides durant l'any segur que donarien una altra digestió. No? Això per una banda. No? I per l'altra, clar, hi ha països en què la creativitat és la creativitat i també el valor que se li dona, no? Allò als nens a la Índia, no? Pues, què juguen? Pues juguen amb el que tenen i tenen poca cosa.
Països com el nostre no fa tant.
Com el nostre no fa tant, exacte. Diguem-ne. Jo ara venia cap aquí i me'n recordava... Jo és que sóc nascuda aquí, al carrer Marquès de Sant Benet, i aquí davant hi havia el camp del Barça. I vèiem els partits des del terrat de casa, només una porteria. I ja ens semblava bé, perquè la de l'altra estava més a prop i no la veia. No? Llavors, bueno, amb el que tenen... O sigui, quan un nen té temps i té capacitat està entrenat amb capacitat lúdica, de qualsevol objecte fa una joguina. Quan un nen té la casa plena de joguines, però no té temps ni té amb qui compartir-los, deixa de jugar. O sigui, és inversament proporcional, no? Amb més joguines, més disminueix les ganes de jugar. Amb menys joguines, sempre que tinguis uns mínims assegurats, no? D'alimentació, d'amor, del que sigui, tu, si no les tens, te les busques, te les fabriques. I quan en tens una, algú t'ha regalat una, la guardes i a vegades et passa amb nens de la Índia, no? Que regales alguna joguina i no la utilitzen. Perquè la troben tan bonica que no es gasti. I la guarden allò com si fos l'or, no? El seu cas més valorós, i continuen jugant amb el que tenen perquè allò s'ho miren, no? S'ho miren i ho toquen, però que no se'ls espatlli, no?
Potser les joguines i el joc és un mirall de la societat.
Jo, perdó, ara, sí, és que això m'ho volia guardar perquè no volia que es deixés de dir. Hem parlat de joguines amb valor, no? Quan la Jennifer deia de fusta, doncs per què? Perquè està pensant en el plàstic, en el medi ambient, sexistes o violentes o el que sigui, no? Però jo sempre poso l'exemple un article meravellós de la Maria Aurelia Campmany, que es deia «Cómo desarmar a un niño», «Com desarmar un infant», en què ella feia una reflexió que a mi em va arribar a tocar el cor i no m'ha deixat mai, que és que, escolta, ens posem a limitar el joc dels nens i a limitar com han de ser les joguines, ho hem de fer, diguem-ne, però ens oblidem de la part més important. O sigui, els nens juguen a imitar el món dels adults.
Vols dir que el problema amb les pantalles tenim també els adults.
El problema amb les pantalles, el problema amb les joguines bèl·liques, el problema amb el sexisme no està amb la joguina. La joguina és un reflex de la nostra societat i ens emparrem en canviar la còpia i no modificar l'original. Si no modifiquem l'original, que és com vivim, els models que proporcionem als nostres fills, als nostres, els que posa la televisió, el que parlem, el que expliquem, ja podem deixar de comprar joguines d'una mena o joguines d'una altra, que no estem fent més que perdre una miqueta el temps.
Potser ja fem tard pel tió i pel Pare Noel, però com podem fer la carta als Reis amb temps? Parlem de qualitats, parlem de preus, també de resistència de la joguina, evidentment, que no es trenqui en dos dies, que sigui respectuós amb el medi ambient i amb l'infant, per exemple, els nadons, és evident que aquella joguina anirà de seguida a la boca, no? I sobretot pensar d'on prové, qui l'ha fet aquella joguina, la mà d'obra que hi ha al darrere, les conseqüències per al planeta, no? I per a la societat.
Bueno, almenys és més, no? De dir, potser menys coses i mirar tot el recorregut d'aquella joguina a nivell ambiental, però també a nivell pedagògic, a nivell... tot, mirar-s'ho més. I jo crec que si la Carta dels Reis, en comptes de començar-la a fer ara, correcuita, la fas al llarg de l'any, d'anar pensant que és la cosa que... és el que estem repetint tota l'estona, dedicar molt de temps als teus infants per conèixer-los bé, i llavors aquesta carta la vas fent al llarg de l'any i tu ja vas coneixent i vas sabent què és el que li agrada i no cauràs amb rapideses allò que has vist a la tele ràpid i no he reflexionat si realment m'agrada.
I la carta és també responsabilitat dels pares, no només dels nens, és a dir, si el nen no pensa als mitjons o l'anorac que li falta a la nina, potser li hem de recordar, li hem de fer veure que de nina ja en té i el que...
Però si tu l'has acompanyat molt en el joc durant tot l'any,
ho
sabràs. Si tu no jugues amb els teus fills durant tot l'any, evidentment serà un misteri immens saber què pot haver-hi en aquella carta de Reis.
I fet de petits trucs, no? O sigui, poder tenir algun lloc a l'habitació, al menjador, o algun lloc de la casa, on que tu durant tot l'any, com deies, vas apuntant aquelles coses que t'agraden, no? Perquè quan arriba el moment de fer la carta, llavors ja de tot el que has escrit... A l'estiu se t'acudeixen unes coses que dius, escolta, això els hi demanem als Mags d'Orient, i després se t'obliden, perquè veus la tele, se t'oblida, diguem, no? Pues anar això apuntant, no? I no fer mai una llista, no és una llista de la cosa.
No és una llista, i hem de fer també espai, no? També, o sigui, hem de preparar l'estanteria amb aquesta il·lusió, no? De dir, ostres, aquí vindran unes joguines noves, però també hem de cuidar, però les velles que fem, o sigui, aquesta reflexió de dir, bueno, no, o sigui, no perquè apareguin i estan allà, no? De cop i volta i les altres les aparquem, sinó aquest ritual de poder, bueno, de fer-los un lloc també, no? I de cuidar també per estimar-les més.
La carta als Reis no ha de ser una llista de la compra.
Mai de la vida. No. Què desig, o sigui, la veritat és que què demanes? No, què demanes? No.
No.
Què et fa il·lusió?
Què t'agradaria?
I jo, mira, el que necessites, bueno, perquè necessites ho pots dir durant tot l'any, no? Però els mags, algo màgic, però llavors somia, perquè quan, si tu dius... Què et fa il·lusió? Què t'agradaria? Allò és quan se t'acudeix anar a fer un escape room o anar a sortir a fer una excursió en bicicleta o passar més temps amb els avis o se t'acudeixen altres coses que objectes, diguem-ne, no? Però si dius què demano o què necessito, acabes dient necessito o demano coses, una llista de la compra, no? No?
Aprofundim, si us semblen, el no a les joguines sexistes. Abans hi hem passat per sobre. D'entrada, les joguines tenen sexe?
No hi ha joguines per nens i per nenes, hi ha joguines. Jo crec que hem d'estar molt alerta a això, a la hipersexualització de les nenes i al discriminar, al no tenir por a segons què, perquè ara parlo com a botiguera, passa sovint de que ai, vinc a buscar una joguina per un nen de 3 anys. Bueno, com que és l'inici del joc simbòlic, doncs una cuineta o... Ah, no, és que és un nen. Un moment, frenem màquines. No, No, intentem sortir d'aquests registres perquè ja toca.
O tu potser com a botiguera has sortit, però la indústria no crec, perquè encara avui en dia se segueixen produint.
Però en aquest sentit,
per nens, com... per a nenes...
Sí, però en aquest sentit com a botiguera jo em sento molta responsabilitat. Alhora, jo quan rebo un catàleg, a l'hora d'escollir què hi tindré a la meva botiga, doncs hi ha coses que dic, mira, doncs això no ho demanaré perquè no vull ser jo que a través de mi això arribi gent, perquè veig que realment això és una cosa que hipersexualitza les nenes, o que l'embolcall, o això, la nina no és una joguina sexista, però si aquella nina està embolcallada en una caixa on només surten nenes amb una actitud X, doncs ja estàs com guiant.
El problema és quan aquella joguina representa un model determinat o hipersexualitzat o hiperagressiu o hiper el que sigui, sí. Diguem, no? Llavors és quan entrem en contradicció amb els valors que teòricament volem educar. Diguem.
De fet, abans, fa uns anys, el color blau era per nenes i el color rosa era per nens. O sigui, ha canviat, no? Llavors hem de recordar que el tema dels colors, no? També és que posem etiquetes a coses que no són i que reflexa també una altra vegada la societat. I bueno, amb els
colors...
Els
anuncis que deia la Mireia, no? Els anuncis també marquen
moltíssim. La Mireia diu ja no cal interpretar els anuncis, simplement el que cal és apagar la televisió.
Perquè és que un dels perills dels anuncis és que hi ha aquella joguina, ja te la posen clarament per nen o per nena, i a més amb uns models i amb uns rols determinats que ja fan que aquella cosa que podria ser a lo millor una altra cosa que un cavall, ja és que no només és un cavall, és un cavall que és un cavall que s'enfada, o sigui, a més ja et posen els condicionants del cavall, ja no és un cavall qualsevol, és el cavall ja fa unes coses i aquelles altres no les fa, diguem-ne, no? Amb la qual encara et limiten més, no? La teva capacitat de llibertat imaginativa, no?
A la nostra web tenim un apartat la vida de les joguines.org, que explica tot d'iniciatives i botigues que venen joguines sense ser sexistes i amb valors. Per exemple, hi ha la Goldie Box, que són unes joguines també amb la que estimula que les nenes siguin enginyeres, uh-huh. o bé també hi ha una altra noia que es dedica a desmaquillar les nines,
sí.
Three Change Doll, i bueno, ja us animo a consultar també la web, que és molt interessant.
Aquest any surt una joguina que és un nino, que la caixa et ve, és un nino tipus maniquí, o sigui, d'aquests articulats i tal, deus fer uns 30 centímetres més o menys, en què ve només amb calcetes i amb cabell curt. I de complements, porta pantalons, porta faldilles, porta una melena, amb la idea de que tu d'ell facis en cada moment, que sigui un nen, que sigui una nena, que sigui vagi d'esport, que no vagi d'esport, que porti pantalons i faldilla, que la faldilla la porti de barret, o sigui, bueno, que em sembla una aposta, no sé jo si al nivell de ventes això com anirà, si com ho rebran les famílies, perquè aquesta és una altra, tu deies, dels fabricants. El fabricant no s'arrisca, és molt conservador. Per què? Perquè s'ho juga tot amb un mes i mig. I no pot fer d'això una causa. O sigui, ell ha de vendre allò com sigui.
Fabricant, no una ONG.
Exacte.
I no pot
arriscar-se. Llavors, no està convençut, i els estudis li diuen que les famílies, si veuen que allò és massa de nena, no t'ho volen. O sigui, si aquella joguina que tu... Aquella cuineta que tu pots pensar que és per un nen o una nena, tu la fan massa de nen, les nenes ja no la volen tant. O al revés, allò on són els nens, no, això és de nena i no ho volen. Perquè els hi tenim el coco sorbit entre tots, diguem-ne, no comencem de zero i ja està. Si és... Llavors, qui comença amb tot això? Pues les famílies, el consumidor.
Tornem allò mateix, no podem canviar la societat a partir de canviar els nens, sinó que hem de canviar la societat.
Els consumidors tenim molt més poder del que ens creiem.
El millor carro de combat és el carro de la compra.
I que reforça també determinats estereotipos, no? Com que els nens són més expansius, són més corporals, són més hàbils... Y el estereotipo de que las niñas tienen un juego más interior, más
pura.
Sí, más de los cuidados, ¿no? Y esto yo creo que hay que irlo visibilizando.
El sexisme, sobretot, és això.
Para mí es lo más preocupante.
Com d'una manera subliminal, ¿no? Muchas veces, ¿no? Va arribant un missatge de rols i estereotips que...
Y que marcan lo que es bueno para los niños y lo que es bueno para las niñas. Porque un niño que se mueve mucho... En el imaginario colectivo puede estar, mira, pues va a ser deportista, va a ser hábil, va a ser jugador de fútbol, va a ser... ¿No? Y en cambio, a una niña no se le dice esto. A una bebé, por ejemplo, no se le dice esto, ¿no?
que forta que ets, calentes.
No. És a dir, que abans d'ajudar els nostres fills i filles, ens hem d'ajudar a nosaltres mateixos i canviar la societat.
Quan et converteixes en mare o pare, tens una responsabilitat tan gran, perquè saps que cada gest que fas, cada paraula, tens allà una criatura que t'està mirant i està aprenent de la teva actitud, més del que dius. O sigui, és més important el que fas tu que no pas el que dius.
Sí, perquè el discurs el tenim apanyadet, més o menys.
Exacte.
No? El tenim bé, en general, no? I ens el creiem.
Exacte.
Altra cosa és que la cabra tira al món i llavors està molt conscient, no? Ser molt conscients, no?
Claro,
falta consciència.
En la família i en les escoles també, perquè quan tu ves un patio d'una escola en donde la cancha de futbol, el campo de futbol...
Ocupa el 80% de l'espai.
I les niñas juguen en la perifèria, això t'està definint.
O que encara trobes escoles en què els nens li diuen a les mestres senyoreta, i els professors els diuen professor i els diuen pel nom. Això passa encara al nostre país.
Una feinada, no sé si ho canviarem feina, tot, intentem feina. Passar a la pràctica.
Un repte xulo, transformar la societat, no està mal, no?
Pel 2020.
Està bé.
Imma Marín, creadora de Marimba, autora del llibre Jugamos, Verónica Antón, psicòloga, Jennifer Coronado, sòcia de l'Espai Ambiental Cooperativa, Mireia Riera, d'Artijoc, botiga de jocs i joguines, serveis educatius, culturals i de lleure. Moltes gràcies per venir a Catalunya Ràdio, per compartir aquest dia de Nadal, i esperem que els Reis Mags, o els Mags d'Orient, hagin pres nota i apliquin aquestes pautes per tenir un Nadal responsable. Bon dia i bon Nadal.
A vosaltres. Bon Nadal.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Per què la publicitat de joguines continua sent tan sexista? Avui en aquest Solidaris especial de Matí de Nadal ens acompanya una experta en publicitat, la Neus Parrot. Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
No només és publicitària, també és una de les creadores de la iniciativa Piensa Sexy. Què és Piensa Sexy, Neus?
Doncs Piensa Sexy és una iniciativa que va néixer per lluitar contra el sexisme en la publicitat. La vam crear tres publicitàries, jo mateixa, la Lia Mendonça i la Carmela Serantes.
És a dir, que la publicitat en general, entenc, continua entestada a fer anuncis. En aquest cas estem parlant de joguines, joguines per a nens, joguines per a nenes.
Sí, i això que, si ho penses bé, les joguines són com els àngels, que no tenen sexe, però ens entestem en dividir-les.
Les joguines són com els àngels, primer titular.
És, doncs, exactament això, perquè és que realment les joguines servirien tant per nens com per nenes, però ens entestem en presentar-les diferent, des de la caixa, quan ensenyem com s'ha de jugar amb elles, posem a nens o posem a nenes, segons el tipus de joguina, utilitzem els colors, el rosa i el blau, que són, igualment són com els àngels, no haurien de tenir sexe, però tots sabem el codi que el que significa el blau i el rosa quan l'utilitzem a les joguines.
I els nens són nens, però no són tontos, és a dir, la canalla ho percep tot plegat, si l'anunci d'aquella joguina està dirigida o no per a ell o per a ella, ells ho saben, ells ho veuen.
Exacte, i en realitat és absurd perquè els nens fins als 5-6 anys ells no saben el que són els estereotips i no tenen prejudicis, però ells van absorbint tota aquesta informació i si no parem de dir-los que hi ha joguets de nens i de nenes i que són de planetes diferents els nens i les nenes, ells s'ho acaben creient.
I com lluiteu des de Piensa Sexy contra aquest sexisme a la publicitat? En què us fixeu per saber si un anunci és o no és sexista?
Bàsicament és molt fàcil, són dues coses, sobretot la primera és veure quants nens i nenes apareixen en un anunci a qualsevol joguina. Intentem que estigui equilibrat perquè tampoc no necessitem enfocar a un nen o una nena les joguines. I per una altra banda també el que mirem són els rols que desenvolupen aquests nens en els anuncis, si són rols estereotipats o no.
I segur que quan analitzeu els anuncis hi trobeu sempre els mateixos patrons que es van repetint.
Sí, exacte. Sempre, moltes vegades el que trobem és que les nenes les posem en aquest rol de cuidadores. Eduquem a les nenes a la sensibilitat, en el cuidar dels altres, en l'empatia, i en canvi els nens, no, els portem més per cap a... els eduquem més a la competitivitat, en ser líders.
Ens has portat diversos anuncis. Escoltem el primer, aquest anunci de Cocolín.
És mal per jugar. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Cocolín, que se ha perdido. ¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?
Cocolín, que se ha perdido.
En aquest anunci que tots tenim al cap, perquè és un referent de la nostra infància, almenys de la meva,
sí.
Fem un recompte. Qui apareix?
5 nenes i cap nen.
Cap nen.
Perquè, evidentment, sembla que potser això de canviar bolquers no és una cosa de nens i llavors la joguina anava directament dirigida a nenes. I caldria valorar també la joguina mateixa, existir en nen i en nena, per anar a l'anunci, només veiem el nen.
És a dir, les nenes canvien el bolquer del nen.
Sí. Suposo que és que al final també té que veure amb com estem llançant un missatge a les nenes, estem dient que el nen estiri pets i
és que normal, però no podem acceptar.
I és divertit, inclús. En canvi, és molt groller que una nena estiri un pet.
No. Ens portes més exemples. Aquest anunci adreçat a nenes, però no de televisió, sinó de YouTube, és a dir, molt més actual. Atents.
Hola, chicos. Hoy os vengo a contar una historia que me ha pasado con mi bebé, Nenuco Sara. Aquí es moníssima.
És un fragment molt curt, però segur que tu ja hi has vist. Sí. El detector segur que s'ha encès i hi ha un munt de problemes.
Aquesta nena és l'Arantxa, té un canal que es diu Los Juguetes de Arantxa. I aquí entrem
que és una influencer d'aquestes.
Una mini-influencer, que li diuen ara.
Mini-influencer.
Exacte. I de com ella n'hi ha moltíssimes, ella té 2 milions de subscriptors en el seu canal de YouTube i no sé quants milions de visualitzacions tenen tots els seus vídeos.
I qui veiem en aquest vídeo?
Doncs és que quasi sempre el que veiem que repeteixen els mateixos patrons. És ella, la nena mona, la nena de vegades maquillada. Aquí entrem en l'apartat de la sexualització de les nenes, que encara és molt més greu, i sobretot és una nena que vol agradar a tota costa.
I de quina edat estem parlant?
Doncs soc molt dolenta per això, però diria que té uns 7 anys, 8 anys aquesta nena.
I pareix hipersexualitzada i imagino també que recomanant doncs, joguines amb aquest rol de sexe clar.
Mm-hmm.
Potser que analitzem algun anunci de joguines per a nens, en tenim un per tu.
El parque de bomberos de Playmobil. Atención, atención, alerta de fuego. Rápido, enviad a todas las unidades. Ahí está el incendio. Todos a sus puestos, dispara. El camión de bomberos ya está preparado. Extiende la escalera, apunta y agua. Lo tenemos, el fuego está bajo control. La línea de bomberos de Playmobil.
I ho deies en començar, no? Aquí estem clarament perpetuant un valor de gènere donant els nens bombers, les nenes cuineres.
Sí, exacte. I a més, si poguéssim veure l'anunci, tot està marcat en clau masculina. Ja la veu és molt agressiva, ja és una veu masculina, no és casualitat. Els colors de l'anunci són blaus, són vermells, que són colors associats a lo masculí. I les joguines que apareixen en aquest anunci potser és perquè porten casc, però jo no els he sabut veure trets femenins a cap d'elles.
Deies en començar la competitivitat per als nois. Aquest anunci és clarament està apostant per la força, la competitivitat. Dius personatges semblen femenins, però de bomberes també n'hi ha.
De bomberes n'hi ha, però si veiem crec que eren unes, no arribava a 3.000 bombers que tenim a Catalunya, només 60 són dones.
60 dones. La meva filla vol ser bombera.
Me n'alegro. Això vol dir que alguna cosa està canviant.
Ho celebrem. Les expertes amb qui hem parlat abans ens deien durant el Nadal el que cal és directament apagar la televisió perquè és gairebé impossible interpretar o ajudar els nens i a les nenes a decodificar, a interpretar els anuncis que estem veient. No hi ha forma de fer-ho sense que estiguem educant els nens i les nenes com si fossin directament de planetes diferents, no?
Exacte, i és molt difícil competir amb tot això. Els pares és molt difícil que puguin competir amb tot l'estímul que tenen per part dels mitjans i de YouTube.
La Barbie, no? És un altre exemple clar de com les nenes imaginen el que poden ser de grans en funció de la Barbie. La Barbie no ofereix, o fins ara oferia s'enginyera, per exemple.
Sí, per sort la Barbie sí que ha fet un canvi de posicionament bastant, bastant fort en els darrers anys i està apostant per obrir-se noves professions. I ells mateixos van promoure un anunci, un estudi, i van acunyar aquest concepte del Dream Gap.
Dream Gap?
Sí, exacte, és com el forat dels somnis. I el que veien és que moltes nenes fins als 5 anys es creuen capaces de tot. Poden ser astronautes, poden ser grans chefs, poden ser bomberes.
Bomberes.
Però, en canvi, arriba un moment en què, no sigui per la pressió social, pels prejudicis, pels estereotips, comencen a deixar de creure en això, i és aquí quan veiem que perdem l'interès de les nenes doncs, per les enginyeries, per les carreres que consideren més masculines i que estan més masculinitzades.
I deies que està canviant Barbie en això o és només purple washing?
I que no és per fer el washing en publicitat.
Hi ha un interès sempre de... Però alguns ni tan sols no intenten de fugir d'aquests estereotips.
No. De fet, hem d'agrair que les marques estiguin intentant fer aquest gir, i jo crec que Barbie és molt potent, dona un exemple, és un gran exemple per moltes nenes, més val que ho facin bé, no?
Et proposo un altre anunci, escolta'l, i si pots també mira-te'l. És l'anunci d'un videojoc que es diu Just Dance, i que vol fer ballar la canalla, però com la vol fer ballar?
Qui no ha jugat a Just Dance, eh? Aquí, és que Just Dance és un videoclip que, i un videojoc que veu de la indústria dels videoclips, que és una indústria super sexualitzada, en què, a més, els estereotips estan supermarcats, les noies estan molt sexualitzades. En aquest videojoc ho veiem, no? En la manera de vestir, totes elles van ensenyant més carn que no pas ells, elles porten robes ajustades, fan moviments sensuals, i el pitjor de tot és que el videojoc va precisament d'imitar això, és a dir, que premiem a les nenes per imitar els comportaments
estereotipats.
Exacte.
I és un patró que es repeteix constantment, és a dir, no hi ha una millora aquí?
En aquest videojoc no. En general, la publicitat de joguines, pel que sí que es veu en els últims estudis, es veu que sí que s'està reduint l'estereotip, s'està intentant treballar per no estereotipar tant les joguines, però encara queda molt camí per fer.
Sí, potser hi ha marge per l'esperança, però fins ara tots els exemples que hem anat examinant, fatal. No tots són mals exemples. Parla'ns d'alguna campanya en positiu que canviï alguna cosa.
Doncs, mira, últimament hi ha una campanya que m'ha agradat molt, que no és de joguines, però que parla precisament del joc, que és de les galetes princesa. I en aquesta campanya es parla precisament d'un nen que juga amb nines, no? I com la societat el jutja per jugar amb nines, i el que et diu és aquest nen acabarà sent un gran modisto. I deixem, no els hi fem el món petit, crec que al final la campanya tanca amb algú, com no els hi fem, el món és molt gran, no els hi fem
les
petit.
Les galetes princesa, el mundo es muy grande, no se lo hagamos pequeño.
En 2035, Lucas trabajará en la firma de moda de sus sueños. En el 44, triunfará en París. Pero es 2019, y esto es lo que Lucas va a escuchar.
¿Pero qué haces jugando con las muñecas de tu hermana? ¿Dónde tienes el balón de la Champions? El que te regalé, hijo.
El mundo es muy grande, no se lo hagamos pequeño.
¿Y por qué esta campaña?
Doncs, precisament és un dels objectius que tenim a Piensa Sexy, no és criticar per criticar, sinó aconseguir que les marques canviïn. No dic que això no sigui un mèrit nostre, sinó de tot el moviment feminista que hi ha ara mateix.
El consumidor no se n'adona del poder que té, de fer
canviar
la indústria.
En canvi, en aquest cas, la campanya anterior d'aquesta marca va ser molt criticada perquè fomentava els estereotips sexistes. Les galetes es diuen princesa, anaven dirigides a nena, perquè clar, com s'anava a menjar un nen una galeta que es digués princesa?
Jo no tinc mai, com a nen, problemes amb menjar galetes princesa, que són una de les meves preferides. Però sí, anaven dirigida cap a un públic. Sí,
clar,
sí.
Se l'havia criticat molt per això i... Ah. Sí.
Tenim un altre anunci que segur que t'agradarà, Neus. És un anunci d'Audi del 2016. Què té aquest anunci que t'agrada, Neus?
Doncs m'agrada molt... Per una banda, puc dir que vaig poder participar en aquest anunci i
vas participar
molt orgullosa.
Com a publicitària? Per què? Què té d'especial?
I el que m'agrada és, per dues raons, per una, pel missatge, és un... L'anunci, no sé si el coneixeu, és una nina que es desperta una nit en una botiga de joguines, està a la banda de les joguines de nena, i decideix viure una aventura, creuar la banda de les joguines de nen. Tot això està representat a través del blau i del rosa, que és aquesta divisió que és una divisió real. Exacte. És allò que els americans en els centres comercials és molt evident, el Pink Isle, que diuen la illa rosa.
Però aquí també tenim, a les botigues de joguines,
sí.
Passadissos per nens, passadissos per nenes, color rosa, color blau...
És fàcil veure la separació. I aquesta nina una nit decideix passar a jugar amb un cotxe esportiu que hi ha a l'altra banda perquè la seva carrossa no li sembla prou potent. I el que al final el missatge de l'anunci és perquè no canviem el joc, no? Perquè no comencem a jugar d'una altra manera, perquè hem d'entendre que hi ha joguines de nen i joguines de nena i no les juntem totes.
Perquè no trenquem aquesta barrera imaginària i en definitiva qüestionem els Reis Mags perquè ens encasellen amb unes joguines i no ens deixen jugar amb les altres.
Mamá, quiero esto.
Pero cariño, esto no va junto, ¿no?
¿Y si esta Navidad cambiamos el juego?
I això ho diu Audi.
Sí, és la segona, pel que m'agrada també aquest anunci, que és que qui ho diu és una marca de cotxes de gamma alta, que normalment és un producte que està posicionat en homes pel tema del poder adquisitiu, tot i que cada vegada més espero que les dones puguem aspirar a aquest tipus de vehicles. I que ho digui Audi, que Audi sigui qui convidi a les noies a també formar part d'aquest joc, és molt potent.
No sé, Neus, si mai aconseguirem eliminar del tot, tu ja estàs treballant, el sexisme dels anuncis de joguines, però si més no, intentarem prendre'n consciència, segur que els oients ara en són més conscients, és el primer pas per poder canviar les coses. Deixa'm però fer una regressió de més de 40 anys, perquè als anys 60 i 70, també part dels 80, de la nostra infància, a la televisió, hi veiem aquest anunci.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre.
Las muñecas de famosa, com oblidar-ho? Però és curiós que, tot i ser un anunci de nines, a l'anunci sortien
nenes i nens cantant.
Nenes i nens junts, cantant amb la joguina. És a dir, que en el mateix rol.
Sí, sí, sí. No sortien jugant amb les joguines, però sí que sortien jugant junts a cantar, en aquest cas.
És a dir, que podem dir que allò potser era revolucionari o que no... Qualquier tiempo pasado fue peor. Això, en aquest cas, la publicitat no és així.
Potser és que hem d'anar enrere.
Potser hem d'anar enrere. És a dir, el fet de la publicitat no està evolucionant amb els temps. A l'era del Me Too encara trobaríem, si ens posem vintage i busquem anuncis més antics, potser no hem millorat tant.
No, sí que hem millorat i seguirem millorant. Jo crec que estem prenent consciència, pel que deia, la pressió, el que els espectadors demanem, tenim molt, molt de poder els espectadors i podem exigir a les marques que difonguin uns altres missatges.
Doncs Neus Parrot, publicitària i co-creadora de Piensa Sexy contra el sexisme a la publicitat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí de Nadal. Moltes gràcies, bon dia i bon Nadal.
Moltes gràcies, igualment.
Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Mònica Roca, la Carla Verdés, avui també amb l'Elisabet Pedrosa, el Diego Monroy i el David Mendoza. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte, si ens deixen, amb més idees per canviar el món. Bon Nadal, responsable.
No és broma. Torna el Nadal, no és broma. T'estàs fent vell, no és broma. Torna el Nadal, ja hi sons. Cau la tarda, crits d'espantallops. La muda xupa veu de rodamunt. No és broma. És broma. T'estàs fent vell. No és broma. Anar fent, ja hi sons. Creu gamada, paraules sense mots. Parola plena, brou i panellons. Que plogui, me'l faci fred. Per més que troni, i si estret. Com està casa, no hi trob res més. Tots junts a l'arbre, el cor sencer. Yeah. estret com esta casa, no hi trobes res més. Tots junts a l'arbre, el cor s'encén. Ràdio Galera per dormir, sol de ministre de Candit, buts i la gàbia. Mistos Grivaldis per Sant Joan, quatre petardos escarriats. Som Nadal, no és broma. Torno al Nadal, no és broma. T'estàs fent vell, no és broma. Na fent, ja hi som. Cau la tarda, buits d'espantallops. La muda xopa, veu de rodamunt.